Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.
Molt bon dia, comencem tot seguit avui dimarts, dia 26 del mes d'abril, una nova edició, l'edició d'aquest mes del programa Pensa amb el Cap, un espai en què, recordem, intentem apropar el que són els serveis del CAP, del Centre d'Atenció Primària, de l'Àrea Bàsica de Salut de Balaguer, als nostres oients. Avui comptem un cop més en aquest programa amb la presència als estudis de Ràdio Balaguer de la Núria Prado, que és, recordem, infermera del CAP. Molt bon dia, Núria, i gràcies un cop més per ser aquí i acompanyar-nos.
Molt bon dia i moltes gràcies a vosaltres per convidar-nos.
Avui, Núria, des del CAP voleu dedicar el programa a parlar de diferents idees. Avui ens donaràs diferents idees per viure més i millor i amb més salut, sobretot a un programa que en aquest cas adrecem a la gent més gran. Quan parlem de gent més gran, no sé si parlem d'una franja d'edat a partir dels 65 anys o una mica abans o una mica després, Núria.
Parlem a partir dels 65 anys, tot i que aquests consells es poden beneficiar a persones d'edats inferiors.
Segur que hi haurà moltes de les coses, pel que he vist que comentaràs avui, que el que dius. També potser la gent més jove en pot fer ús i els serà ben útil molts dels consells i idees que avui ens donarà la Núria, idees, consells sobre suport social, participació, entorn, ocupació, alimentació, activitat física, salut mental, etc. De seguida entrem en matèria i, si et sembla, Núria, parlem una mica d'això, del per què avui doncs, des del CAP voleu dedicar el programa a parlar d'aquestes idees per viure més i millor.
Mira, molt senzill. L'esperança de vida a Catalunya és de les més elevades del món. Val? Veiem que el nombre de persones grans augmenta progressivament. Val? I es preveu que aquest increment en el futur es vagi mantenint. Val? Parlem de que l'any 2012, per exemple, de dones que tenen més de 65 anys, teníem un 19,75% i el 2040 es preveu de que augmenti sobre un 31%. I en els homes, per exemple, l'any 2012 parlàvem de que hi havia una taxa d'un 15,6%, i l'any 2040 es preveu que augmenti fins al 25,54%. Val? Llavors, dintre d'aquestes xifres, és important de que anem desenvolupant una estratègia per fomentar pues, que aquest envelliment sigui actiu i que sigui saludable. Perquè l'objectiu final, a mesura que es vagin fent anys, el que volem és que les persones puguin mantenir al màxim la seva autonomia i la qualitat de vida.
Per tant, mantenir-nos actius és bàsic. Quan som ja, quan tenim una certa edat, és bàsic. En aquest sentit, recordem que es fan diferents activitats, no? També des del CAP organitzeu caminades. Parlem una mica de en què es basa tota aquesta estratègia per viure més i millor i amb més salut. Núria.
Mira, aquesta estratègia es basa en unes línies centrals, val? Que anirem enumerant d'una en una. Val? La primera d'elles seria mantenir un suport social i participació. Val? Què havíem de saber? Pues que les persones que s'impliquen més activament amb la vida social i tenen un contacte freqüent amb la família, amb els amics, amb els veïns, s'ha demostrat que són més felices i que mantenen un bon estat de salut físic i mental. Val? I que tenen més capacitat per afrontar els canvis que puguin haver-hi al llarg de la vida. El fet de participar en la vida social és la millor forma d'incorporar la visió i les necessitats d'aquestes persones grans dintre dels processos de decisió. Què podríem fer? Pues, podríem participar en activitats de grup, de caire social o educatiu. Val? I això que ens ajudarà a evitar una solitud i l'aïllament. Podem realitzar treball voluntari. Podríem participar en activitats amb persones de diferents edats. D'aquesta manera, també podríem compartir coneixements i habilitats amb persones d'altres generacions. Podríem participar en processos polítics, cívics, de presa de decisions, bé sigui directament o a través de les entitats representatives. Podem demanar informació sobre activitats que ens interessen, ja podem, que en podríem proporcionar des de l'Ajuntament, des del mateix CAP, el centre cívic, els casals o altres entitats. poder, i sobretot podem compartir idees i suggeriments amb el nostre entorn i les entitats esmentades per fer noves propostes i millorar les que ja estan funcionant.
Per tant, importantíssim que tinguem, que ens sociabilitzem, no? Que tinguem una vida social activa de cara que també doncs, puguem tenir una millor salut de cara doncs, a quan som més grans. Núria, ara parlaves de l'entorn. L'entorn també juga un factor important pel que fa a poder tenir més salut o viure millor quan tenim certa edat?
Sí.
És un factor també important?
I tant, és un factor a tenir molt en compte, perquè la qualitat de vida de les persones depèn en bona part de l'entorn on viuen i és per on es mouen. Per mantenir una bona salut, cal sortir a passejar, fer activitats en zones verdes i en espais exteriors. A mesura que ens anem fent grans, som més vulnerables al fred i a la calor. Per això convé prendre mesures i seguir les recomanacions enfront a les onades de calor a l'estiu o a les baixades de temperatura i gelades a l'hivern. També tenim en compte que la contaminació atmosfèrica afecta més a les persones grans, sobretot les que pateixen malalties respiratòries o del cor. Llavors, què podríem fer respecte a l'entorn? Pues miri, podríem sortir a caminar cada dia, a passejar, a treure el gos, preferentment en espais com parcs, zones verdes, i si voleu sortir sol, perfecte, i si no, en companyia de familiars, de veïns. Sobretot, si sortim a l'exterior, seguir les normes de seguretat viària, val? Tant si anem caminant com conduint vehicles a motor. També seguir normes de seguretat dintre de l'ambient domèstic, seguir les recomanacions per disminuir els efectes del fred i de la calor, val? Caminar sempre que sigui possible per les zones de vianants, vale? O voreres amples, que no rellisquin o que no tinguin obstacles. I, sobretot, fer ús dels comerços de proximitat, de botigues, de mercats de barri, com a manera de mantenir i augmentar aquesta activitat física i les relacions socials. Val? Sempre podem demanar informació sobre les activitats que ens poden interessar. Ja, tal com hem dit, anant a l'Ajuntament o al casal cívic, les entitats socials, val? I sobretot també el que hem repetit abans, compartir idees i suggeriments, ja sigui a nivell social com del nostre entorn, val? Perquè l'opinió de la nostra gent és molt, molt important.
Un altre factor a tenir en compte, Núria, m'imagino que és l'ocupació, quan estem actius en període doncs, d'activitat, no? Laboral, en aquest cas, estem ocupats, ens relacionem amb els companys de feina, tenim relació amb moltes persones. Quan arriba la jubilació, Núria, què passa i què hem de fer? Entenc que s'acaba un període, però en comença un altre que també pot ser igualment actiu ni que sigui d'una altra manera, no? No anant a la feina cada dia, però sí iniciant potser o duent a terme altres tipus de projectes. Aquesta és una fita que ens hem de marcar, Núria, passat els 65 o 67.
Sí, jo penso que és essencial que el treball remunerat sempre s'ha associat sovint a un rol actiu dintre de la societat, val? I llavors determina la seva realització personal. Jo penso que és essencial en els últims anys, abans de jubilar-nos, que ens anem preparant, val? Perquè la jubilació permet iniciar altres projectes i activitats que no són remunerats, però que són de gran utilitat personal i social. I una altra cosa que també m'agradaria puntualitzar és que les aportacions que poden fer les mestresses de casa o altres persones sense un treball remunerat també són cabdals per al desenvolupament de la nostra societat, val? Llavors, què podríem fer? Podríem participar en programes de preparació. Podríem considerar la jubilació com una etapa plena de noves oportunitats i demanar informació sobre les activitats que ens ofereixen a la nostra comunitat. I també podríem, que podríem compartir idees i suggeriments al nostre entorn respecte a aquest tema i, sobretot, millorar les que ja hi ha en funcionament.
Algunes d'aquestes activitats que ens podrien interessar podrien estar relacionades, m'imagino, amb l'aprenentatge, no? Sabem que molta gent gran, quan es jubila, doncs continua aprenent, no? Continua anant a la universitat, o bé, continua, va a la universitat a fer cursos. Aquí a la comarca recordem que es fan les aules d'extensió universitària per a la gent gran, que compten amb molts inscrits. Per tant, l'aprenentatge també és un factor doncs, que ens pot ajudar a tenir aquesta vida més activa també i més saludable, Núria?
Així és. Continuar estudiant al llarg de la vida ajuda a mantenir els contactes i a mantenir la salut. Val? També implica, entre altres coses, ampliar coneixements sobre diversos temes, fer treballar la memòria, el cervell, establir relacions socials amb persones de diferents edats. I el producte de què ens aportaria tot plegat seria pues, millorar l'autoestima. Estudiar al llarg de la vida ajuda a reduir la dependència i la pèrdua de memòria. I el risc de la depressió i la baixa autoestima pues, baixen, disminueixen. Les noves tecnologies de la informació i la comunicació, tots sabem que cada cop seran més importants en la nostra vida diària. Llavors, i també tenir informació sobre els hàbits de vida saludables, ja sigui exercici físic, alimentació, el dormir, el no tenir hàbits tòxics com fumar o consumir alcohol. Val? I, sobretot, tenir informació sobre el funcionament dels serveis de salut també millora l'autonomia, val? Perquè ajuda a tenir una millora del coneixement del propi cos i tenim més informació sobre aquestes malalties.
Jo he parlat de persones, perquè en conec alguna, que van a la universitat fins i tot quan estan, bueno, quan se jubilen a fer algun curs, però el que deies tu, hi ha gran quantitat de cursos relacionats amb els mòbils o cursos de tot tipus que es fan a nivell de ciutat o comarca. En molts pobles també s'organitzen, no?, cursets de diferents temàtiques per les persones grans, no? També suposo que és una manera de tenir la ment activa, no, Núria?
Sí, és essencial i, de fet, hi ha, el que has comentat tu, hi ha recursos molt interessants i que ens poden ajudar moltíssim a mantenir aquesta rutina diària i enriquir-nos en aquest sentit.
Parlem de l'alimentació, l'activitat física i la salut mental. Núria, són també factors, ara parlàvem de mantenir activa la ment, factors també a tenir en compte, no?
Sí, són essencials. L'alimentació i l'activitat física saludable són bàsiques per un envelliment satisfactori. Per què? Perquè milloren el benestar físic, perquè regulen els nivells d'estrès, perquè promouen la inclusió social i la participació, i que cada persona ha d'anar adaptant la ingesta diària a l'activitat física en funció de les circumstàncies de cada moment. Fins i tot les persones molt grans o amb limitacions importants es poden beneficiar d'una alimentació i d'una activitat física saludables, sempre que aquestes recomanacions s'adaptin a les seves necessitats. També contribueixen a evitar la solitud, l'aïllament, i són necessàries per una bona salut mental. Llavors, què podem fer? Podem seguir una alimentació tan variada com sigui possible, consumint diàriament fruites, verdures, productes làctics, val? I també dintre de les proteïnes podríem consumir diàriament dos d'aquest tipus d'aliments, com els ous, el peix, la carn. Les llegums i la fruita seca, doncs les podem consumir sovint. I essencial mantenir una bona ingesta de líquids, preferentment l'aigua. Podrem controlar el nostre pes un cop al mes i comunicar-ho al nostre professional sanitari de referència si hi haguessin canvis significatius. Val? Evitem el sedentarisme, estar molta estona asseguts, realitzant activitats diàries de forma activa, com per exemple pugem escales, fem els encàrrecs caminant, passejar el gos, fer els desplaçaments caminant per dintre de la ciutat, fent les tasques de casa, val?
Això pel que fa a l'activitat física, alimentació, tot plegat ens ajudarà a tenir una bona salut mental. Hem de mirar també, Núria, de prevenir lesions, no? No només quan fem activitat física, sinó doncs, en qualsevol àmbit, no? En qualsevol àmbit de la vida, no?
Sí. Les lesions no intencionades, que són les que són les més freqüents perquè ens entenguem, serien les caigudes, que es donen bastant a la gent gran, les intoxicacions, les cremades o, per exemple, les lesions de trànsit. ¿Vale? Aquest tipus de lesions poden provocar problemes greus per a la salut i també poden afectar molt directament a l'autonomia personal. Totes aquestes lesions són, moltes vegades són etiquetades com a accidents i no són fets imprevisibles per mala sort, es poden evitar. Si es coneixen els factors, es podem valorar i millorar que no, puguin, no es puguin succeir. Val? Llavors, què podem fer? Pues mira, podem seguir les recomanacions que hi ha, com retirar de les escales o llocs de pas objectes que poden fer relliscar o poden fer entrampussar. Si tenim catifes a casa, pues, o intentar retirar al màxim possible o ficar cinta adhesiva de dues cares, perquè si no és que podrien aixecar-se, plegar-se i podríem entrampussar. En els armaris, pues, no, intentar no utilitzar les parts més altes, sinó les que siguin més accessibles per evitar de pujar escales. Val? Podríem instal·lar baranes i agafadors al bany o a la dutxa. Val? I també utilitzar adhesius antilliscants o aquestes catifes perquè no rellisquin al plat de dutxa a la banyera. Val? Millorem també la il·luminació de casa, val? Perquè no hi hagin punts foscos. També assegurar-nos que les escales disposin d'unes baranes adequades i també utilitzar un calçat adequat, val? Preferentment amb sola de goma perquè no rellisqui i intentar evitar de caminar descalç per casa. Val? Si sortim al carrer, caminar sempre per la vorera, al travessar el carrer, a poder ser sempre fer-ho pels passos de vianants senyalitzats i si no n'hi ha, escollir un lloc que ofereixi molt bona visibilitat, val? Tant a les persones que han de travessar com als vehicles. Vale. Cal aturar-se per comprovar en totes direccions si ve cap vehicle, val? I cal fer-ho amb el temps necessari. Si no estem segurs de que el semàfor ens doni temps de travessar, millor esperar, val? Cal pensar que els vehicles que giren poden resultar perillosos, val? Que els conductors estan pendents de la maniobra i de la resta del trànsit i pot ser que si travessessin per cantonades pues que no ens veguessin. Val? Llavors, abans de travessar, hem de comprovar que no hi hagi cap vehicle girant i si us heu d'assegurar que els conductors dels vehicles us veguin bé. Anar amb compte també amb els aparcaments. Vale? Pel mateix motiu, perquè els vehicles poden efectuar maniobres i no ens poden veure. Val? També mantenir l'equilibri, la mobilitat, la força muscular, són essencials, per mantenir aquesta força i la flexibilitat i l'equilibri i tenir també pues, una millor reacció. Val? També us recomanaria que ens féssim les revisions oftalmològiques periòdiques per corregir els possibles dèficits visuals, que utilitzem bastons, crosses i caminadors pues, quan ens faci falta.
Núria, hem parlat de moltes qüestions, ens has donat molts consells, moltes recomanacions, ara parlarem d'altres factors, que ens ajudaran a tenir una millor vida quan ens fem grans a partir dels 65, deia la Núria a l'inici del programa, però abans de continuar des del CAP i com a infermera, creus que la societat, en aquest cas que aquest col·lectiu de persones més grans són conscients de, per exemple, de molts dels consells que ens acabes de donar o no, o heu d'anar insistint des de les àrees d'infermeria del centre d'atenció primària, Núria?
Jo penso que en són molt de conscients, però que els accidents es continuen donant. I part de la nostra tasca és anar pues, donant consells de salut i recordant els principis de seguretat. No tan sols amb la gent gran, és el que hem dit abans. La gent jove també hauria de ser conscient, no? I fet, aquests consells poden ser adaptats a qualsevol franja d'edat.
Sí, perquè hem parlat també d'uns hàbits d'alimentació saludables, no? L'activitat física importantíssima, tot això a totes, edats, ja?
Sí, però a partir de certa edat, doncs sembla que els consells de salut estiguin adreçats a gent jove, no? Que la prevenció sigui la gent jove, i no, la gent gran és essencial en el nostre dia a dia, que cap i fi altres també, si ens mantenim, ens cuidem i si tot va bé, doncs arribarem a aquesta edat tenir cura i cuidar-nos és essencial en qualsevol etapa de la vida. Però aquests consells, torno a repetir, és que podrien ser adaptats a qualsevol edat, però sempre i quan pues, tenint en compte el punt de visió que, pues, que nosaltres anem veient en el nostre dia a dia, pues, penso que és bo de recordar-los a aquesta franja d'edat, que els hem de cuidar, que són essencials i que formen part de la nostra societat i una part pues, principal.
Em sembla que des de les àrees d'infermeria, de fet, feu controls de pes o doneu consells a la gent més gran de com s'han d'alimentar, etcètera.
Correcte,
aneu fent aquest tipus de controls i recomanacions.
Sí, sí. Més enllà de les patologies que es puguin tenir amb aquesta edat, jo penso que el que hem de cuidar és aquesta salut més enllà d'aquesta malaltia i que aquests consells han de ser essencials per cuidar i per tenir cura d'aquesta salut.
Anem a un altre dels factors que volies parlar avui, Núria, i és la prevenció de riscos. Important també, prevenir riscos. Núria.
Sí, sí, sí. Un dels riscos que són preocupants per a aquestes persones grans, per a la salut d'aquestes persones grans, i que no és visible, també pot ser els maltractaments. Val? Tant es poden produir a casa com fora de casa, com podrien ser en residències, hospitals, val? I per tots ha sabut que hi poden haver-hi de físics, de psicològics o per omissió, no? Com podrien ser la negligència. Aquests maltractaments poden afectar el benestar físic i mental i disminueixen la qualitat de vida. Val? Llavors, també, què cal tenir en compte? Pues, els riscos que també tenim pues, poden ser els hàbits tòxics, no? Com poden ser el fumar o el consum excessiu d'alcohol. Val? Perquè poden fer augmentar altres patologies, com podrien ser el càncer o les malalties de pulmó o també interaccionar amb altres medicaments com l'alcohol. Val? Llavors, abandonar els hàbits no saludables pues, ens aportaria guanys per a aquesta salut. Vale? Què podem fer respecte a aquests fets? No? Com, per exemple, sobre els maltractaments, pues, ens podríem informar. Val? Com identificar-los, quina és la seva naturalesa, les seves conseqüències i quines accions cal dur a terme per tal de posar-hi fi o evitar-los. Val? També, sobretot, no fumar i evitar el consum excessiu d'alcohol per millorar aquesta salut. Demanar informació, ja sigui al CAP mateix, a les entitats socials, val? Per poder adreçar-nos, no? En cas de que succeeixin. I compartir pues, el que sempre diem, no? Pues, donar la veu, fer-nos escoltar i compartir idees per millorar, val? Davant d'aquests fets.
Per tot plegat, Núria, ara parlàvem fa un moment del CAP i dels controls i recomanacions que feu, per tot plegat sí que comptem també, no? Amb aquestes recomanacions, consells, a través dels diferents serveis de salut dels quals doncs, disposa la societat actualment, no? Importantíssims també, i importantíssim també fer cas del que ens diuen, no? I també del que ens prescriuen en cas d'alguna patologia, no?
Sí. Els serveis de salut són el mitjà principal per detectar i tractar precoçment aquestes malalties i els factors que les poden afavorir, val? Per mantenir la salut cal disposar de l'oferta de serveis que disposem, no? Per exemple, de les campanyes vacunals, dels controls de tensió, de pes, de les analítiques dels nivells de colesterol, dels cribatges, com poden ser del càncer de colon, i hem de fer un ús correcte. Que, per altra banda, pel que fa a l'ús dels medicaments, doncs cal que seguim les recomanacions, no? Dels professionals. Què podem fer? Podem seguir les recomanacions, com diem, dels estils de vida saludables, com l'alimentació, l'activitat física, el no fumar, la moderació en el consum d'alcohol. Podem seguir les recomanacions pel que fa també a mesures preventives i mesures de seguiment de patologies cròniques, val? Podem fer un ús dels serveis disponibles, no? Sapiguem pues, que en cas de necessitat pues, disposem de visites domiciliàries, de cures, val? I sempre intentar pues, posar-nos en contacte a través dels serveis de la teva infermera, no? De la consulta, i parlar i amb els serveis d'administratius, que és la porta d'entrada al centre sanitari, perquè us ajudin, perquè us assessorin per poder formar part, no? Per poder entrar dintre del servei.
Molt bé, Núria, doncs hem fet un ampli repàs de diferents consells, idees, com dèiem a l'inici del programa, per viure més i millor i amb més salut. No sé si vols afegir alguna altra cosa, alguna altra qüestió, si no, doncs posaríem ja el punt i final.
No, sobretot que ens cuidem molt, que tinguem molta cura. I hi ha una petita frase que és molt bonica, que buscant la informació per poder preparar aquest programa d'avui em va agradar molt, que diu que en la joventut aprenem i en la bellesa entenem. Jo penso que aquest valor l'hem de cuidar, l'hem de tenir en compte i l'hem de tenir molta, molta cura i molta estima.
Segur que sí, si tenim algun dubte, doncs esteu les professionals al centre d'atenció primària per qualsevol cosa, tant a persones grans com a persones joves, bé, a tota la societat. Molt bé, Núria, doncs posem el punt final al programa Pensa amb el Cap d'aquest mes d'abril. Gràcies, com sempre, molt bon dia i fins la propera.
Moltes gràcies a vosaltres.
Pensa amb el Cap, el programa de Ràdio Balaguer dedicat al món de la salut i que informa els oients de les diferents campanyes, programes i activitats del Cap de Balaguer i del Departament de Salut de la Generalitat. Pensa amb el Cap, amb la col·laboració del Centre d'Atenció Primària de Balaguer.